Crims, o gairebé.
Tres minuts que passen de dos quarts de quatre i, com sempre, com cada dimarts, nosaltres que contem amb la doctora Rosa Vinyes, ella és psicòloga i criminòloga, que ens porta aquests casos de crims, o gairebé, alguns casos que s'han comès, d'altres que, afortunadament, es van poder parar a temps. Doctora Rosa Vinyes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin cas ens portes avui?
Pues mira, us portaré el cas del caníbal de Milwaukee, que es diu Jeffrey Dahmer.
No però... sona bé només pel nom, eh? Ja no sona bé pel nom.
No, ja no sona bé pel nom, no, certament.
Anem a introduir-nos en el cas i primer hem de conèixer qui és aquest caníbal de Milwaukee.
Aquest caníbal de Milwaukee és un dels famosos assassins serials que, van matar gent durant l'època dels 78 al 91 als Estats Units.
Ara coneixem qui és l'assassí. I parlaves d'assassins en sèrie. Què són els assassins en sèrie?
Mira, els assassins en sèrie són aquells que maten a múltiples víctimes, a numeroses víctimes, però que generalment ho fan en més d'un esdeveniment per separat. És a dir, entre víctima i víctima hi ha un període el que es diu cooling off. El cooling off és com un lapse de temps. És a dir, poden matar una víctima, passar uns anys, matar una altra, matar una altra.
Vale, això ho fan perquè no deixar rastre, diguem-ne, d'alguna manera?
No necessàriament. O sigui, quan a les entrevistes que s'han fet amb aquest tipus d'assassins, que n'hi ha mitjançant l'FBI o els treballs que han fet el doctor Schlesinger de la John Jay College of Criminal Justice, generalment et donen diferents explicacions. Algunes perquè, per exemple, és un mite que no poden deixar de matar. Alguns, senzillament, troben unes altres avingudes més saludables que no es mata la gent. Uns altres perquè no... poden no sentir la necessitat de matar durant un període de temps fins que la tornen a sentir i llavors cometen l'acte. Hi ha uns altres que poden haver tingut alguns problemes a la vida que els impedeixen tornar a matar. Per exemple, si un assassí es quedés paraplègic o en cadira de rodes, seria bastant més difícil que pogués tornar a matar, per exemple. O sigui que hi ha múltiples motius, en depèn del cas.
Entenc que en tots els casos, però, com que assassinen una vegada rere l'altra fins que la policia els aconsegueix atrapar, el que segur que no tenen és certa empatia cap a la víctima.
No, generalment no. Generalment, els casos que hem vist, per exemple, el cas del caníbal de Milwaukee, no és una persona que tingués les mateixes reaccions al patiment humà que podria tenir la resta de les persones o la immensa majoria de la resta de les persones.
Nosaltres avui ens referim a Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Quan entrem en el seu cas, ben bé què és el que va passar?
Pues mira, principalment, perquè és un cas molt llarg, va ser una persona que va matar 17 homes joves i alguns adolescents entre el 1978 i el 91.
17, eh?
Sí, un total de 17, que sàpiguem.
Que se sàpiga encara dia avui, eh?
Sí, generalment, quan es troba aquests assassins en sèries, és molt difícil realment a vegades saber el número de víctimes, perquè generalment no acostumen a ser les persones més honestes. Llavors poden intentar amagar el nombre total de víctimes que tenen o poden intentar exagerar-lo per fer-se, bueno, per donar notorietat i posar-se com la gent dolenta que volen ser a vegades.
Això li anava a preguntar, doctora, no se'n vanaglorien? Doncs bé, n'hi ha que sí, n'hi ha que no, eh?
Exacte.
Val. Quin és el primer assassinat?
El primer assassinat que va cometre el va cometre als 18 anys, al 1978. I ho va fer quasi d'una forma... Ell va dir que no era... En les entrevistes que va fer amb el Robert Ressler i amb el Patrick Kennedy, que van ser dos investigadors policials que el van entrevistar, el que, segons l'evidència escrita que tenim d'aquests casos o que van deixar aquests policies, va ser que ell va dir que poc menys que s'ho va trobar fet, que va ser producte de l'oportunitat. Quan, en realitat, el que sabem és que aquesta persona ja tenia unes fantasies violentes de matar des de feia temps, ja fantasejava en trobar algun autoestopista que pogués portar a la seva casa i tenir actes sexuals, i això és exactament el que va passar al seu primer assassinat. Es va trobar un autoestopista o algun home que trobava atractiu, que estava a la carretera, el va convidar a casa seva, van intentar mantenir relacions sexuals, però aquestes no van ser satisfactòries. Uh-huh. I llavors el que va passar és que aquesta persona es volia marxar. Segons l'evidència que tenim, el canial de Milwaukee no volia que aquesta persona es marxés. I llavors el que va fer és donar-li un cop al cap, el va estrangular, i després de matar-lo el va fer trossos, literalment.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Clar, quan vostè ens explica tot això, doctora Vinyes, el primer que em ve al cap és preguntar-li, com a psicòloga, a part de criminòloga, perversió o malaltia mental?
Mira, no podem parlar d'una cosa i d'una altra, és a dir, i el problema que tenim és amb les definicions que utilitzem de perversió i de malaltia mental, amb les dues, de fet. Perversió com a tal, generalment, als contextes clíniques no ho utilitzem, perquè és un mot que té moltes connotacions, algunes negatives. Algunes inclús s'havien arribat a utilitzar, especialment en aquella època, amb gent de col·lectius LGBTQ. I res més lluny de la veritat avui dia ja no està permès. Llavors, el que sí podem dir és que si aquesta persona tenia un tipus de sexualitat que nosaltres generalment qualifiquem com patològica, que era a base de infligir patiment als altres, d'obtenir completament el control, de drogar-los fins que es trobessin inconscients o matar-los per obtenir la gratificació sexual. I això està lligat amb unes característiques de personalitat molt concretes. I aquí és on entraria la patologia mental. Ara, què volem dir per patologia mental? Realment era algú que no sabia el que feia? No sembla ser en aquest cas, per tota l'evidència que tenim i les conclusions que es van arribar.
La doctora ara ens explicava aquest primer cas, quan Jeffrey Dahmer tenia aquests 18 anys, el 1978, deia, s'han comès, que se sàpiguen, 16 morts més, 16 assassinats més. No sé si a mesura que s'anaven incrementant aquests assassinats, creix també, d'alguna manera, la sofisticació en la forma de fer aquests assassinats.
No sé si ben dir-te la sofisticació, però sí que arriba a un modus operandi molt concret, especialment en aquest cas. És particularment notable com el procés pel qual, d'alguna manera, enganya les víctimes perquè vagin amb ells, els droga o els tripen al cervell, els estrangula, obté gratificació sexual amb els cossos, després bàsicament els desmembra, obté gratificació sexual amb aquest acte i guarda uns trofeus, per rememorar l'acte i obtenir gratificació sexual, això és molt notable en aquest cas. Ara, sofisticació. Sí, en el sentit que cada cop sap més com desmembrar els cossos o com desfer-se, però a la vegada es torna molt descuidat. Llavors, hi ha aquestes dues bandes. Cada cop ho sap fer o té una rutina, un modus operandi que el va seguint, però, per l'altra banda, també hi ha aquest impuls i aquesta necessitat de matar que es torna més forta, que fa el que es faci molt descuidat i no sofisticat.
De seguida li pregunto per què matava i sobretot com matava, però clar, quan parlem de Jeffrey Dahmer estem parlant tota l'estona del caníbal de Milwaukee. Per què caníbal?
Caníbal era perquè a partir de la setena víctima, més o menys, va començar a mossegar i a ingerir parts o carn de les seves víctimes. Per això li van anomenar el caníbal de Milwaukee. Però realment li podien haver anomenat el caníbal, el necrofiliac, en anglès.
Per què matava Jeffrey Dahmer?
Mira, hi ha molts motius pels quals maten els assassins en sèries i cadascú té la seva motivació. En el cas del Jeffrey Dahmer, la motivació era clarament sexual segons el que deia ell. És a dir, nosaltres, els éssers humans, tenim unes tendències de sexualitat i de les relacions afectives que generalment s'estableix cap al final de la infància i l'adolescència i s'estableix de forma ferma, per dir-ho d'alguna manera. Amb el Jeffrey Dahmer es va realment establir d'una forma que és molt patològica, és a dir, des de la infància d'alguna forma disfrutava desmembrant animals que trobava i això l'excitava. Quan va arribar a l'adolescència i a la pubertat i a l'inici de la sexualitat, aquests actes es van començar a incorporar les seves fantasies sexuals. I les seves fantasies sexuals no només era desmembrar, però obtenir el control complet d'un altre ésser. I això ho va començar a traslladar a tenir el control d'una altra persona, i això es va com començar el període de fantasia, i que després aquesta fantasia va ser el que va portar-li a fer els crims de la manera que els feia.
Insisteixo en això, doctora, per entendre, més que res, ara quan entrava a l'estudi la doctora, sempre li acabo dient el mateix, és interessantíssim intentar saber el per què, com és possible que una persona pugui arribar a cometre crims tan atrossos com aquests. Jeffrey Dahmer, d'alguna manera, es veia impossibilitat per parar els seus impulsos? Estem parlant d'això?
No realment. És a dir, no hi havia res que l'impedís matar. Mm-hmm. L'únic que, d'alguna forma, ja havia seleccionat un modus de vida que li permetia fer això. O sigui, els actes eren completament voluntaris i per trobar la gratificació sexual. De fet, els antecedents del Jeffrey Dahmer, o els anys que no va matar, perquè hi havia períodes entre el 78 i el 86 que no va matar, es va veure que mirava de trobar unes altres avingudes. Per exemple, anava a les saunes, on hi havia unes altres persones del col·lectiu LGBT, i mirava de tenir sexe. Com el sexe amb una parella conscient no els satisfeia, els va intentar drogar, però no els matava. Què passa? Les persones de la sauna es van queixar i el van fer fora. I llavors allò va començar llavors a anar als bars LGBT i als centres comercials on trobava prostituts homes que podia agafar a casa seva, i a partir d'allà és quan es van incrementar el nombre de les morts. Però no hi havia res que l'impedís no matar.
Per tant, hi ha un punt en què s'incrementa el nombre d'aquests assassinats, eh?
Correcte.
Hi ha un punt d'inflexió.
Correcte. Va matar quatre persones, una al 78, una al 86, una altra al 89, quatre al 1990 i llavors vuit al 1991. Clarament és un període allò d'escalada de nombres a mesura que passa el temps fins que el van arrestar.
Com matava Jeffrey Dahmer?
Pues matava de la següent forma, i és pràcticament és una progressió de les seves fantasies infantils, de com va matar la primera víctima i de com s'apropava a la gent a la sauna. És a dir, quan el van fer fora de les saunes, va començar a freqüentar els bars gais i demanar serveis de prostituts al carrer. Llavors, el que feia és prometir a aquestes persones, els del bar, o passar una bona estona amb ells a casa seva, o els prostituts anar a casa seva i els prometia entre 50 o 100 dòlars per treure'ls unes fotos que a ell li agradava. Llavors, quan anava a casa, llavors els hi treia les fotos, primer, quan estaven vius, els oferia una beguda. Aquesta beguda estava drogada. Amb aquesta beguda els deixava inconscients i llavors els estrangulava manualment, i això el gratificava. Llavors tenia actes sexuals amb una parella completament obedient i podia tenir complet control amb aquest acte més de necrofília.
Que bàsicament el que volia era això, el control.
El control, el poder i el control complet sobre una altra persona. De fet, aquesta idea va evolucionar tant que el que va intentar és no matar-los tan ràpidament, i el que feia és els trepanava el cervell, els injectava àcid, perquè ell volia crear com aquesta parella zombi que no tingués cap voluntat, però amb la qual ell aconseguís el complet poder i control. O sigui que en aquest sentit sí que és molt consistent per què ho feia.
Avui estem parlant amb la doctora Rosa Vinya, psicòloga i criminòloga. Ens acompanya cada dimarts en aquest Crims o Gairebé, i estem tractant aquest cas de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, fins a 17 assassinats en sèrie. Però anem a l'arrest, doctora. Com s'aconsegueix saber qui és Jeffrey Dahmer i per què fa el que fa?
Mira, com s'aconsegueix és quan has parlat abans de la sofisticació, del que no és una cosa sofisticada. Amb el temps, el que va passar amb el Jeffrey Dahmer és que, com deia ell, estava consumit. A més, quan el Jeffrey Dahmer, un detall que no ha donat, és que era alcohòlic i estava sota els efectes de l'alcohol generalment tot el dia. Havia tingut problemes des de l'adolescència per beure massa. Llavors, quan el van arrestar, sempre és en el context d'estar molt begut, és a dir, va fer el que feia sempre, va anar a un centre comercial, es va apropar a un jove que estava en un grup, i li va dir, vine a casa, a casa meva a veure una pel·lícula, ens ho passarem bé. Mm-hmm. El noi va acceptar, va anar a casa seva i de sobte es va veure que el Jeffrey agafava una cervesa, però a ell li oferien una altra beguda bastant més forta amb una mena com de sabor com molt estrany. Mm. Llavors, no només això, sinó que el seu apartament feia una olor horrible. Clar. S'havia encaixat moltes vegades i aquesta olor era...
Si anava col·leccionant...
Exacte, de les restes humanes de tot el que hi havia allà. Llavors, el que va passar és va intentar que aquest noi es tragués la samarreta, se la va treure, llavors li va ficar una esposa a la mà i el volien mobilitzar i aquest noi no es va deixar.
Val.
Llavors van veure una pel·lícula, després el va portar a una habitació, li va treure un ganivet, i llavors el noi es va espantar i va aprofitar que estava despistat i borratxo, li va fer un cop de puny a la cara i va fugir de l'apartament. Mm.
Avui està molt bé que tractem aquest cas, i ho dic perquè a aquesta secció volíem que es digués així, Crims o gairebé, i és evident que en aquesta secció i en aquest episodi, en el cas de Jeffrey Dahmer, hi ha de tot, hi ha crims, hi ha gairebé crims, que és el que ens estava explicant en aquest últim cas la doctora, i és per això que van atrapar el famós caníbal de Milwaukee. Doctora, deixi'm preguntar-li com, i expliqui fins on pugui, que és evident que hi ha coses que no es poden explicar... Mm-hmm. Com la policia aconsegueix saber que un assassí és un assassí en sèrie? És a dir, com relaciona des del primer cas fins a l'últim?
Això és complicat. En el cas del Jeffrey Dahmer va ser molt fàcil. Quan aquest noi es va escapar, va cridar la policia va fer un registre de casa seva, no només va trobar restes humanes, va trobar les fotos de les víctimes que guardava i els carnets de conduir. Llavors, així sí que van poder fer lligar els casos. Què passa quan no tens aquestes evidències, que és el que estem parlant? Uh-huh. Realment és molt difícil. Realment, encara a dia d'avui, l'evidència científica no està aconseguint trobar una manera de lligar casos que sigui 100% fiable.
Perquè pel simple fet que un cas s'assembli a un altre, no vol dir que l'assassí sigui el mateix.
No, no vol dir. I de fet, inclús si tens casos com aquests que s'assemblen molt, la Schlesinger té, de fet, una de les majors investigacions. La Schlesinger va ser mentor meu a la John Jay College, per clarificar, i ell té un conveni de col·laboració entre la John Jay College i la Behavioral Science Unit de l'FBI. Uh-huh. Va ser així com vaig començar a investigar i per això vaig poder publicar amb casos de l'FBI. I ell va fer una investigació amb casos d'assassins serials i el que va trobar és que en el 80% dels casos d'aquests assassins, hi havia un dels assassinats que no hi havia cap manera que es poguessin lligar als altres. I això era perquè l'assassí experimentava. Llavors, inclús quan tens algú que té un modus operandi com aquest cas, que sigui molt semblant, uh-huh, en molts d'aquests casos d'aquests assassins, hi haurà almenys un cas que no el podràs lligar.
Clar. Estem parlant de que l'any 1991 Jeffrey Dahmer s'aconsegueix arrestar. I posteriorment hi ha un judici que és llarg, uh-huh, i que és mediàtic.
Molt, molt llarg, molt mediàtic. De fet, es poden trobar, o almenys fa uns anys es podien trobar les gravacions d'aquest judici. A mi, per exemple, m'agrada molt un dels pèrits de l'acusació que es diu Perdits, uh-huh, perquè no només és un psiquiatre forense molt conegut, però també és una persona que d'alguna forma et dona un informe que és extraordinàriament clar i t'ho fa entendre molt bé. Conceptes molt difícils els explica molt fàcilment. Llavors, què va passar amb aquest judici que va ser tan llarg? Hi havia el debat de si, com hem dit abans, si el Jeffrey Dahmer realment estava malament del cap, uh-huh, quan va fer el que va fer. I aquí es van tant la defensa com l'acusació... Va cridar, em sembla que 3 o 4 pèrits cada part.
Clar, entenc que és molt difícil de demostrar això.
És difícil, especialment perquè hi ha una cosa que generalment no pensem, que és el que és malaltia mental pel sistema de justícia criminal. És un concepte jurídic que, d'alguna forma, és bastant diferent al que en l'àmbit clínic entenem amb malaltia mental. Uh-huh. Llavors, en els Estats Units, quan volen dir malaltia mental en el sentit jurídic, volen dir principalment dues coses, que és que tinguin la capacitat de racionalitzar per entendre el que han fet i que puguin diferenciar entre si el que han fet està bé o malament des d'un punt de vista social, no legal. Hi ha uns estats que poden dir només el legal, com Texas, però generalment aquest és social. Llavors, què va passar amb el Jeffrey Dahmer? Tots els perits van dir, sí, té una patologia mental, el que difereix és amb la naturalesa. Els de l'acusació, principalment, van dir, a part de l'alcoholisme, aquesta persona, el Jeffrey Dahmer, té el que seria un patró de personalitat patològic. És a dir, les seves capacitats cognitives o volitives, que és l'estàndard legal que tenim aquí a Espanya, per dir-ho d'alguna manera, estan preservades. O sigui, és una persona que entén el que ha fet, que pot diferenciar entre el bé i el mal, però no es relaciona i no té l'empatia que la resta de persones tenim. La seva forma de relacionar-se a nivell personal i d'empatia està alterat. Però això no fa que no sàpiga o que no pogués parar de fer el que feia. Amb la defensa van dir el contrari. El que van dir és que era un tipus d'assassí on on aquesta persona no sabia quina era la diferència entre la realitat i la ficció. Deien que pràcticament tenia deliris i no sabia el que estava fent en el moment dels crims.
Podem dir, doctora, que en aquest programa i en aquesta secció avui ens hem avançat a Netflix.
Sí, certament, ho hem fet.
Sortirà un documental properament a Netflix, sobre tota aquesta qüestió.
En principi sí, és el que està publicitat, que farem. Hi han diversos documentals amb el Jeffrey Dahmer. Uh-huh. Hem de tenir una mica de cura, perquè algun d'aquests documentals o sèries que estem veient es basen en elements de realitat i de ficció. Uh-huh. Haurem de mirar aquest documental. Jo, per aquest cas, m'he documentat amb les fonts policials que el van entrevistar i tenen alguna mica d'evidència escrita del que va dir.
Analitzarem, doncs, aquest documental quan surti a Netflix i ho farem, com sempre, amb la doctora Rosa Vinyes, que ens acompanya cada dimarts a la caravana. Si cal, li volia preguntar, perquè ens deia en aquest documental, o bé, hi ha proves documentals, vaja, de certes entrevistes a Jeffrey Dahmer. Per què una persona com Jeffrey Dahmer accepta ser entrevistada? Precisament per la vanaglòria que dèiem abans?
En aquest cas no sé si era la vanaglòria. Per molts altres assassins en sèrie, sí. Això sí que té a veure. I a més el que trobaràs és que d'una entrevista amb una altra poden donar informacions inclús contradictòries o per fer-los quedar una mica millor. Per això trobem tanta diferència d'un documental amb un altre d'aquestes persones. En el cas del Jeffrey Dahmer, aquestes entrevistes estaven fetes en el context del judici. Llavors, el primer va ser el policia que el va arrestar, que va deixar el testimoni complet, que va escriure un llibre. I el segon va ser el Robert Ressler, quan estava d'alguna forma actuant com a assessor de la defensa en el judici del Jeffrey Dahmer. No va anar a testificar, però el va avaluar. I llavors el que volia saber és, segons ell, per què ho havia fet i com ho feia.
Jo crec que entrem en un debat, ens queden molt pocs minuts, però moltíssima gent que ens pugui estar escoltant, entrem en un debat d'aquells que es podria fer etern, i és que tots partim de la base que la presó és el que és, perquè entenem la presó com a reformatòria del caràcter d'una persona, perquè no segueixin produint crims un cop se surt de la presó. En els casos d'assassins en sèries, són reformables?
Si m'haguessis preguntat en el cas del Jeffrey Dahmer, t'hagués dit que no. No, perquè amb alguns d'aquests la gratificació és tan important i veuen tantes coses per no deixar de fer-ho que senzillament no ho deixen de fer. I aquest és un debat que generalment teníem quan fèiem aquests estudis d'homicidis. Llavors, és un problema real, és a dir, quan tens algú amb aquestes característiques que el tens a la presó, que no té interès de canviar i que d'alguna forma el que l'excita sexualment és l'amor d'una altra persona, llavors les presons es troben amb una tasca molt, molt, molt difícil i es poden inclús trobar amb un altre problema que és si compleixen condena i els tenen i tenen que sortir fora de la presó, què fas amb aquestes persones?
Quina condemna va ser la de Jeffrey Dahmer?
La condemna va ser life sentence, és a dir, cadena perpètua, però el van matar els presos de la presó 3 anys després.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Avui hem analitzat el cas de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, aquest Crims o Gairebé, ho fem cada dimarts, amb la doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminòloga. Per cert, tenim cas per la setmana següent?
Sí, en principi sí. En principi volia parlar d'un altre cas dels Estats Units, també curiosament de l'estat de Wisconsin, no sé per què, però és un cas que hi ha hagut un documental, és un gairebé cas, que hi ha hagut un documental que es diu, que és molt interessant, que es diu Beware of the Slender Man. I és de dos nenes de 12 anys que van intentar matar amb una companya seva de l'escola.
De 12 anys?
12 anys. I va també hi haver-hi un judici bastant preocupant, va ser molt mediàtic i va portar moltíssim debat respecte a la influència dels medis socials, la malaltia mental en joves, que ara és un tema que està molt de moda, especialment amb la pandèmia, i després sobre què fer en aquests casos i com tractar-los.
De tot plegat en parlarem, però, el proper dimarts amb la doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminòloga. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies.